Com ha baixat els llits, eh? Si no podeu guanyar també, clar, acabes. Si
ja
no,
està, eh? Que ja ve
la una. Això.
Judici, el TCJC.
D'això en parlarem. D'això en parlarem ara amb en Xavi Pardo. Bon dia.
Bon dia.
I l'Albert Bassas, bon dia.
Bon dia.
En marxa el judici a Laura Borràs.
Sí, la defensa torna a posar sobre la taula la indefensió que li pot generar, diuen, el pacte dels altres acusats amb la Fiscalia. En la segona sessió d'aquest judici, pel cas de la Institució de les Lletres Catalanes, ha expressat la seva sospita sobre com faran la pinça per atacar la líder de Junts. Des del Tribunal Superior de Justícia, Benet Iñigo.
El primer dia la Fiscalia va demanar canviar l'escrit d'acusació. En lloc de dir que Borràs havia decidit afavorir el seu amic després que l'entitat acordés fer un encàrrec informàtic, el fiscal diu ara que Borràs ho havia decidit abans. Un canvi de tempos que per l'advocat Gonzalo Boye és rellevant i sospita que és el que han pactat la Fiscalia i els altres acusats.
¿A qué se refiere con anterioridad a esta Junta de Gobierno? Evidentemente, el Ministerio Fiscal sabe muy bien cómo va a rellenar esto. Aparecerá algún testimonio, bien de acusado, con las consecuencias jurídico-penales que tendría sin que nosotros nos podamos defender.
D'altra banda, els jutges acaben d'acceptar que Borràs declari l'últim dia de judici després de saber tot el que les acusacions presentin contra ell.
Doncs bé, també hem sabut fa pocs minuts que Ada Colau també haurà de declarar el jutjat acusat en aquest cas de coaccionar el fons d'inversió que volia desnonar els veïns del bloc Llavors. Serà el 13 de març. La jutgessa que porta el cas també ha citat a declarar com a investigats la regidora d'habitatge Lucía Martín i el regidor del districte de Sants Montjuïc, Marc Serra. Segons la querella que va presentar el fons d'inversió Baures, Colau i els regidors els volien forçar a destinar pisos a lloguer social i els haurien amenaçat de deixar-los sense llicències d'obra si no ho feien. Un jutjat va tombar la querella, però l'Audiència de Barcelona va reobrir la causa. I en marxa aquesta hora al Parlament el debat dels pressupostos. Els partits de l'oposició estan defensant les seves esmenes a la totalitat dels comptes que es votaran aquesta tarda. Qui ja ha parlat és Junts per Catalunya, que acusa el president aragonès d'haver abandonat l'independentisme. Des del Parlament, Adrià Santasusagna.
Un discurs molt contundent de Junts que defensa l'esmena a la totalitat dels pressupostos com una esmena també al president aragonès. La portaveu Mònica Sales l'acusa de fer un nou tripartit, d'abandonar l'independentisme i d'haver-se carregat el govern de coalició que fins fa pocs mesos hi havia entre Junts i Esquerra.
Vostè ha preferit els vots dels diputats autonomistes. Vostè ha triat autonomisme. Vostè sol ha passat del govern independentista al tripartit autonomista. I Junts sap que avui, amb aquesta votació que facilita la tramitació dels comptes, hi perd l'independentisme i hi perd el país.
Junts creu que el govern mai va voler negociar realment els pressupostos amb ells i que des de ben principi buscaven els vots del PSC. Ara ha parlat la CUP, que també carrega contra el president aragonès per fer el peix al cove, diuen, i l'acusen d'haver acceptat totes les demandes del PSC.
I ara anem cap al port de Barcelona, que mai no havia tingut tanta activitat com aquest 2022. Ha batut el rècord de tràfic total amb 71 milions de tones mogudes. Des d'allà, Montse Martí.
Sí, el tràfic al port de Barcelona el 2022 ha superat en un 5% l'anterior rècord que s'havia registrat el 2018 amb 67 milions de tones. Es deu sobretot a l'augment de les importacions de benzina, més del doble del que es va importar el 2021, i de gas natural, que s'han atraginat un 39% més. El president del port, Lluís Salvador, ha insistit en les xifres de rècord.
Ha obtingut el seu rècord en quant a xifra de negoci, arribant als 181 milions d'euros, un resultat que permet recuperar tot el volum de negoci del port de Barcelona i posar-nos en una posició privilegiada per a poder continuar desenvolupant els nostres projectes de futur.
S'ha batut rècord també en ferris que connecten Barcelona amb Balears, Itàlia i Marroc. Han transportat 1,6 milions de passatgers. De creueristes n'han arribat 2,3 milions, encara un 26% per sota que els que van passar per Barcelona el 2019.
Els Mossos i la Guàrdia Urbana de Barcelona han desmantellat un punt de venda de droga al Raval que causava moltes molèsties als veïns. L'operació ha acabat amb 3 detencions. Això després que aquest matí la Guàrdia Civil hagi desplegat un gran operatiu antidroga, en aquest cas a Vilafranca del Penedès. Han fet diversos escorcolls als barris de l'Espirall i les Clotes i han detingut 14 persones que formaven part d'un grup especialitzat en el tràfic de xix i blanqueig de capitals. En un d'aquests escorcolls, per cert, la policia ha ficat la pota. Han entrat al pis que no era, destrossant-ne la porta. Han despertat el propietari a punta de metralleta i l'han tingut ben bé una hora emmanillat al replà del pis mentre li regiraven tot buscant unes drogues inexistents. Després li han demanat perdó i li han dit que a l'ordre d'escorcoll i deia que en aquell pis hi vivia algú que en realitat no hi viu. I avui hi ha moltes notícies de l'àmbit musical. D'una banda, Wilco s'afegeix al cartell de Portaferrada. Els nord-americans actuaran al Festival de Sant Feliu de Guíxols el 14 d'agost.
Què dius? Perdona, Xavi. Sí. Què dius? Molt bé, Xavi, ho estàs fent molt bé.
Gràcies,
és que hi ha un senyor... Hi ha un senyor que va, que està despilotat, que va vestit de bàsquet, però una vegada que ve un home despullat, si vol entrar, que entri, eh? No trobes? Para Dolores, què t'opines? Mira,
no sé.
Clara.
Massa alt.
Ai, filla, t'ho juro, tu, la veritat, Clara.
A mi pocs homes despullats m'agraden, la veritat.
En sèrio, ja estàs en aquest punt, no?
Sí, sí.
Clar,
però té parella, em sembla, mare.
A mi cada vegada m'agraden més, despullats, vestits. Qui té parella?
No, el jugador de bàsquet.
Però és un problema.
Mira, ja, està, ja ha saltat aquí, ja ha saltat aquí la classe mitjana. La classe mitjana es queixa. La classe mitjana,
no, no, no,
la,
té parella oberta.
La classe mitjana s'ordena.
És un apunt. Ja
l'aristocràcia, Clara de Comín, Gil Rivière, i la classe mitjana, un altre cop, controlant-nos. Joder. Mira, mira, l'està intentant, l'Esther Romagosa està intentant. Aquest micro va cap allà, pot anar cap allà?
Sense sort.
Ves
sí.
Cap allà, ves cap allà.
Sí, sí, sí.
Que va el Joel...
Ja veure, diu que no.
Diu que no, que no. Porta-li, porta-li.
Se'n va.
Se'n va, se'n va l'home despullat. Mira, mira, se'n va. Un home amb pilota picada... No sé si ens està escoltant. Clar, és que no ens deu escoltar, això.
Ai, ai, té micro, té micro.
Té micro. Mira, digue-li que saludi. Hola? No se sent.
No se sent,
no se sent res, vaja. Era molt ambiciós, això que estàvem fent, eh? Treure un micro de l'estudi que s'escoltés.
No arriba.
Ahir la Nina va cantar fora de l'estudi i es va escoltar.
És molt lluny.
Esther, no se sent res. Estàs parlant com si fossis Floquito de Nieve. Mare de Déu. Bueno, és igual, però res, una vegada que tenim...
Floquito.
Escolta,
però què vol dir que hi ha una persona amb pilota
picada a RAC1?
Hi ha una
persona despullada a RAC1 que ha vingut a veure els Oscars i no es vol quedar aquí, que és on nosaltres donaríem comptes de la seva nuesa. Uns braços turgents. Diu que et va amb la nòvia. La nòvia se les ha
vingut. I bé,
eh? Bé. Sí, sí. Bueno, segons la Clara Comín, Geal. Tu, Juana Dolores, cada cop t'interessen menys els homes... A veure, cada cop t'interessen menys els homes en general o despullats en concret?
Interessar, no. Cada cop m'agraden menys els homes despullats.
I llavors que els vols, vestits i... i
el... Lluny, lluny. Que em parlin de política, que em serveixin d'algú, que es llegin els llibres que a mi no em dóna temps de llegir i ja està. I després que em fotin la xapa al bar...
I punto. Tu vols la xapa de bar.
Exacte.
Vols xaperos, vaja.
Sí, de política, ja està.
Marc, em sents ara?
Sí, ara sí, perfecte.
Pues es diu Marc i saps què m'ha preguntat?
Què?
Quin programa és aquest? De què va?
Mare de Déu, perfecte. És una
ja com l'expliques.
Com l'explico? Sí.
Clar, molt fàcil.
Tu li has dit de cultura, anda, que tu també, guapa, li has dit de cultura també, que ambiciosa.
Amb el Marc Giró, però amb el Marc Giró.
Per què no vol entrar aquest home despullat? Per què no vols entrar?
Bueno, està intentant de començar la meva dona.
Ah, la teva dona, a veure, que s'hi posi la dona. Vale, la classe mitja, veus, la classe mitja té dones. I la seva dona, que diu? Que no, ha d'anar a dinar, ja veuràs.
Que hem d'anar a dinar, també.
Ah, ho sabia, ho sabia. Però, filla meva, estem al primer món, eh? Encara, encara. Fins que no hi hagi l'amenaça. L'amenaça nuclear hi és, hi ha la qüestió climatològica, que també hi és, però encara som aquí. On voleu anar a dinar?
No ho sabem, encara, per això.
El teu marit per què va despullat pel carrer? És increïble,
sempre
no?
Sempre va despullat.
Per favor, és la nieva, la nieva.
Així tot l'any.
Així tot l'any? Fa molt que esteu casats?
Sí, 10 anys.
Ui, però sou joveníssims, sou casats 13,
sí,
o què més?
Ell diu que més, ell diu que més.
Seria fet.
Posa-li, posa el micro.
Més
Déu. Ah, Déu, ja Déu, Déu, fa ell, Déu, 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 Déu. Això és una mica amor a primera vista, no s'haguessin endut el cor del Bertín Osborne aquí. Bueno, doncs, escolta, on aniríeu a dinar?
No ho sabem, encara, hem de pensar.
Val, 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 val. Pensar està molt bé, està molt bé. No, escolta, moltíssimes gràcies, no passa res. Per una vegada que tenim una mà despullat, que a nosaltres ens encantava la perspectiva, però, bueno...
Que no vaig despullat.
Que sí que vas despullat, però vas despulladíssim. Si és la màgia de la ràdio. I no té fred, és un mascle de veritat. Bueno, escolta, moltíssimes gràcies, Gràcies, un aplaudiment per Adán i Eva, que se'n van a dinar. No hem estat prou convincents.
No. Ens hauríem d'haver despullat.
Jo crec que l'heu espantat, quan l'heu dit que anava de cultura al programa, clar.
Bueno, escolta, anem a fer els esports. Vinga,
sí,
endavant.
Home,
és
que estàvem parlant de cultura,
sí,
precisament.
Sí, per això, però estàvem parlant de cultura, dels esports. Endavant.
La cultura esportiva, és que avui torna la Champions però i ho fa amb els
premis. Jo crec que al Joel Fortuny li interessava que acabéssim aquesta notícia.
Ah, doncs pues haver començat per aquí, vinga.
Ah, clar, perquè és que resulta que l'Electric Alarm han acabat de desvelar qui els acompanyarà al concert que faran per celebrar els 50 anys de carrera, el 22 d'abril al Palau Sant Jordi, a Barcelona. I entre les últimes incorporacions hi ha Sopa de Cabra, Joan Reig, també Jordi Cuixart, que interpretarà la lletra de Resistir és vèncer, que va escriure quan era a la presó, i Gossos, que reapareixen per primer cop mare després de 5 anys d'aturada indefinida.
Però que durarà, sí, durarà 15 dies, o sí. Què? Mare de Déu.
Jo crec que no s'acabarà mai, això.
Jesús. Jesús. Però escolta, un aplaudiment per la dècada, que diu que fa 50 anys, tu. Mare de Déu, no? Que sí que és.
I Wilco a Portaferrada.
A Portaferrada. Podem fer els esports,
sí.
Ja?
Ara sí, va.
Sí, endavant. Sí, doncs et deia que avui torna la Champions. Anada dels vuitens de final, Milan-Tottenham i PSG-Bayern de Múnich, sens dubte l'eliminatòria estrella. Finalment, amb Messi i Mbappé a la convocatòria, malgrat els problemes musculars que arrossegaven amb el conjunt francès. Començaran a les 9 i ho podreu seguir tot plegat amb la Champions a jugar a RAC1 des de mitja hora abans. Recordem que dijous a la tarda jugarà el Barça-Manchester United a l'anada dels setzents de l'Europa League, un partit per al qual ja tenim àrbitre, l'italià Mauricio Mariani. I el Madrid, que demà tanca la jornada de Lliga del cap de setmana amb el seu partit contra l'Elx, Toni Kroos per una gastroenteritis i Courtois, que encara no s'ha recuperat, seran baixa. I tot plegat en un matí en què segueixen arribant mostres de suport al futbolista Jakub Bianco, que ahir es va declarar homosexual. Fa una estona n'ha parlat, per exemple, el futbolista...
Jo també soc homosexual, eh?
...d'Atlètic Club. Sí,
jo també t'ho volia dir.
Per això t'he portat el tema, perquè sabia que t'agradaria.
Pues jo que m'he alineat, he pensat, mira quin cap tinc jo amb aquest tipus de coses. He vist el Courtois, aquest senyor, qui és?
Aquest és Jakub Bianco.
Jo no el coneixia. He vist les fotos i et puc dir que és paquetón.
Què vol dir, no, el teu...
O sigui, he vist clarament paquetón. I no ho sembla. Sí.
Vol dir això.
Vol dir això.
Bueno, sí, ja.
Què vol dir, Juan?
Però si només surt de...
Però jo detecto, un paquetón, el detecto... Dic,
mira. Perquè el vídeo surt d'espatlla cap amunt i per això... T'agrada, per això, eh?
No és del meu... A mi, no? Jo perquè estic en una època que m'agrada tot... Jo estic en contra de la Juana Lodores. Com menys de política en parlin, millor, els tios. I més en pilota vagin. Però... M'agraden tots. Però aquest no és precisament... No és... Quina ràbia, no? De tots els futbolistes que hi ha, apareix un marica i a mi...
No t'agrada. Bueno,
m'agrada relativament. És que també s'ha de tenir
la solució és que en sortim més i així tindràs per on triar. No?
Ah, això és el que t'anava a dir jo. Sí, senyor. Aquí estarem esperant-los.
De moment, si vols escoltar bé, un company de professió que insisteixo...
A veure.
Sí, me parece valiente por su parte. La verdad, creo que... Que mensajes así a día de hoy, bueno, es una pena que se tenga que mostrar y expresar de esta manera, ¿no? Me gustaría que sintiera la libertad cualquier persona, cualquier jugador para poder mostrarse lo que es y lo que quiera y bueno, agradecerle que dé este paso porque creo que va a ayudar a mucha gente a que siga su camino también.
Qué bien, qué bien.
Recuerda que l'octubre del 21 l'australià Cavallo va ser el primer en trencar aquesta barrera entre els futbolistes professionals i uns mesos després va ser el jugador del Blackpool, Jake Daniels, convertint-se en el primer futbolista professional.
Llavors, l'estadística és que hi ha un 0,3% de futbolistes homosexuals.
No,
gais,
que no ho diuen.
Com estic ara.
Per ho tant, diuen.
Aquí tenim...
Suposo que sí.
Vale, has acabat?
Sí.
Hi ha molts periodistes d'esports que siguin homosexuals?
Jo crec que...
En aquesta ràdio.
Molts més dels que diuen. Sí, clar, també.
Ui, quina... Que bé, que... Escolta'm, i el temps què?
Doncs vinga, aquesta tarda el sol es combinarà amb algunes bandes de núvols que seran més espessos a les comarques del sud. L'ambient serà prou agradable, com veiem, temperatures d'entre 13 i 16 graus. Entre demà i dijous recula una mica la temperatura i torna a pujar a finals de setmana.
Doncs escolta, Xavi Pardo, moltíssimes gràcies. Gràcies a Albert Bassas.
Sí.
I visca l'esport, maricó. Clar que sí.
Visca.
L'esport serà maricó o no serà. Endavant les atxes. No? Dic jo. Ah. Clar que sí. A tope. Quan vulguis, Ernest, eh? Estem preparats.
Vostè primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
Amb l'Ernest Ferrer, en Joel Fortuny, Esteu Romagosa, què tal estàs? I un públic, 400 persones de públic que aplaudeixen. Clar que sí, com un sol home dels demans. Fantàstic. Avui ens acompanya en el Valentín Roma, escriptor, historiador de l'art, el director de la Virreina. Què tal estàs?
Molt bé.
Sí? Valentí, comissaries una exposició que és fonamental anar-la a veure perquè és fantàstica, t'ho dic jo, per la gent a veure, que es diu Línies Dures. Línies Dures, les que ens agraden a nosaltres. La Línia Dura. També la Clara Cominges, que ens explicarà al final del programa com fer un bon polvo.
No, el polvo perfecte.
Carai, noia, això arran d'un llibre que s'ha de llegir, que a més te'l vas llegir perquè et va agradar l'escriptor. O sigui, és que això ets una frívola, t'ho dic sincerament.
No, a veure, és que va sortir una foto al País i
llavors dius, m'interessa
el llibre. I
ets aquest tipus d'intel·lectual, tu, no?
I el vaig demanar i el llibre és interessant.
Mira, no t'ho volia dir, però, o sigui, com el teu paratge... Si el teu paratge és el cap i la teva mare, que eren dos intel·lectuals, mare de Déu, la tia comentava un llibre perquè li va agradar la foto del...
Però el llibre... A veure, que jo vaig estudiar filosofia. Jo sóc llicenciada en filosofia i aquest senyor és filòsof.
La típica excusa de la filosofia.
Home, clar. Jo era per la part filosòfica, sobretot.
Després ens explicaràs el polvo perfecte, eh? Esther, hem d'estar atents, perquè tu i jo anem... I més tu tens aquest tijer manejant l'Ernest.
Clar,
fixa't tu, que genial. Senyores i senyors, és un honor... avui aquí a l'estudi aquest de RAC1, vostè primer, a la 1:15, un quart de dues, rebre l'immens Marc Migó i a l'estupenda immensa Juana Dolores. Hòstia, ara haureu d'estar a l'alçada d'aquesta música. Marc Migó, què tal estàs?
Molt bé, molt bé. Gràcies per tenir-me.
Pionista, pianista i compositor de música clàssica.
Sí.
Quan estàvem ordenant les sintonies, l'Ernest Ferrer, que és un ignorant, deia, ui, això és música de cine. I nosaltres, no, que és música clàssica. Ui, bueno, pot ser música de cine, però...
Bueno, les fronteres són així una miqueta difuses, no? Però en aquest cas sí que és com música de concert per ser escoltada. Però bueno, que m'ho prenc com un afalac.
Sí, tant. Sí. Més millor que t'ho prenguis així, perquè si sí. Ho penses... Bona, Dolores, què tal estàs?
Molt bé.
Aquí la Juana Dolores l'enyorem tant de la seva secció a l'Islàndia, sigui dit de passada, vaja. Però, de totes maneres, et dic, Marc Migó, pianista i compositor, Juana Dolores, escriptora, actriu, poeta, triomfant amb una obra polèmica...
Hit Me Fan Pretty.
Hit Me Fan Pretty, que apareixes allà amb el polvo perfecto, també, no? Imatges amunt
no,
avall i tal.
Fent una fal·lació, ho dic ja, perquè com vaig ser més important que Puigdemont al diari Ara, i vaig ser notícia number one...
Sí, bueno, sí. Clar.
Més important que la guerra d'Ucraïna.
La teva fal·lació, la fal·lació... que apareix en aquest espectacle, va ser més important que el procés independentista.
Totalment. Bueno,
aquesta
sempre.
És la Catalunya que volem, eh?
Clar, totalment.
Volem una Catalunya més
aquesta
felona.
Aquesta és la Catalunya
felona.
Que volem, totalment.
Bueno, llavors, Juana Dolores, que per qui no la conegui, doncs, que la busqui, veuràs que... Bueno, dius, bueno, Juana Dolores. I Marc Migó, us he unit, que ara us explicareu per què, per fer un rèquiem.
Català.
Rèquiem català. Sí, senyor.
A veure, Marc Migó, com comença això? Perquè em sembla que el perpetrador de la idea ets tu.
Sí, sóc el culpable, una mica. Vejam, això em fan un encàrrec des del Cor Canta, que és una institució magnífica que es dedica a fer doncs, encàrrecs de música contemporània. Cantar són entusiastes, és una passada tot el que fan, no? Uh-huh. Llavors em van fer simplement amb una condició, no? Em donaven la instrumentació, la durada de l'obra, i el text havia de ser en català. Llavors jo pensava, bueno, aquí puc fer una buscada de tota la poesia pretèrita existent o puc encarregar un text a algú més o menys de la meva generació perquè mai havia treballat amb ningú.
Tu vida tens ara 30, que al voltant dels 30?
29.
29.
29, estic aquí.
Ai, con. No sap res.
Bueno, sobre un tema, això, que m'interessés. I feia molt que volia escriure quelcom musical al voltant, bé, de Catalunya, del meu país, de com m'havia afectat tot, de la idea de la precarietat cultural, de la memòria, la identitat, etc. I vaig tenir aquesta idea una miqueta boja, no?, de contactar aquesta persona...
Bueno, primer vas tenir la idea boja de fer un rèquiem, no?, que això ja ho trobo jo d'entrada, ja de per si...
La marxa fúnebre, no?
Sí, que això
una
és
miqueta.
Un rèquiem, què és, exactament?
Una missa dels difunts. Tothom potser li sona el rèquiem de Mozart famós, no?, que s'interpreta
tant.
A veure,
tant. Com era? Com anava?
La Lacrimosa és molt famós, no? Lacrimosa...
Oh, sí.
Exacte. Bueno,
sí.
Però sí, va ser una idea una miqueta potser agosarada, no?, una mica provocadora, de fer un rèquiem català, però és que el títol ja em seduïa moltíssim. Jo volia fer.
Un rèquiem català et seduïa moltíssim?
Sí.
Bueno, fixa't tu, jo.
Sí, no sé, per parlar
de la seducció, el món de la seducció. Sí. Mira, aquí tenim el... Bueno, és que ell ha buscat
molt bé.
Música de pel·lícula Mozart. No ho ha buscat així. Ell ha buscat Mozart, pel·lícula, muerte. I li ha sortit.
Exacte.
És que és un ignorant, total. Bueno, llavors,
Llavors...
Un, no, un xaval com tu, que el pianet tota l'estona, les negres, les corxees, tan formaleta, amb les teves americanes, el teu viure a Nova York, ara vius a Catalunya...
Vaig i vens.
Vas i vens, no sé què, les teves beques de la cosa música clàssica... Com carai vas a petar amb Juana Dolores, que per cert va vestida com si anés d'Armani, o sigui, la tia des de que està amb tu va vestida...
Perdona, que a mi m'encanta la música clàssica, eh? I porto Armani... americana molt abans de conèixer el Marc Migó. Ara. Quin és aquest prejudici?
Sí, té el prejudici. Bueno, no, jo deia les últimes vegades que t'havia vist...
Jo vesteixo de puta mare, eh?
Ja.
Amb americana o sense americana?
Ara. Bueno, llavors, com va això? Tu dius Juana Dolores.
A veure, jo... Òbviament, sabia qui era, feia temps que la seguia, i van ser diverses raons. No? Primer, la seva condició una mica d'enfant terrible, perquè és que és així. També perquè tenia més la meva edat, no? I em feia il·lusió treballar.
Això mai se li pregunta a una dona.
Bueno,
jo he dit més o menys, llavors mai se sap si és més amunt, més avall, bueno, que cadascú especuli. I també una mica pragmàticament, perquè és que ella, jo sabia que venia d'un món molt diferent al meu, no? Parlant de música clàssica, ara potser va vestir d'una manera més clàssica.
No t'hi fiquis aquí, però, que t'enduràs una cosa.
Jo crec que la principal diferència era...
Què vols dir, que ell és més ric o tu més rica? Tu més rica?
No, jo més rica no, ell més ric i jo més fora.
Però si ell és un... Has de dir que la música clàssica, com que
ell
és més ric?
Bueno.
Tots els músics, no. I també perquè, òbviament, era una figura mediàtica que té molt de seguiment i una porció important dels seus seguidors són gent jove.
Ja t'entenc.
I una cosa que la música clàssica doncs, li falta és públic jove,
bueno,
i públic entusiasta.
Públic jove,
en
perquè també dius que totes les padrines dels pobles on vas a fer els teus espectacles et reconeixen Juana Dolores. Ah, la de l'Islàndia, ens encanta.
Sí, després les tietes venen a veure'm a les meves obres de teatre on surto despullada.
Sí.
Però, a la fi, a banda de tota aquesta espècie de brilli-brilli i de misteri i de molt soroll al voltant de la meva figura, jo crec que també el Marc va llegir el meu llibre Bijuteria, que se li està oblidant.
Sí.
No, és el primer que em va dir.
Oh, clar, és que no he acabat. Em va llegir Bijuteria.
Ui, són com los Roper, sí. És fantàstic. Són els nous, sí. Luz de Luna, Sybil Shepherd i Bruce Willis.
Luz de Luna no saben ni què era.
I love it. Bueno, pues mira.
No ho coneixeu, oi?
No, jo m'imagino com... Jo conec a Clar de Lluna, això sí.
Ah, Clar de Lluna, Ara l'Agnès està buscant ja Clar de Lluna, pel·lícula, no. Clar de Lluna.
I també la seva condició d'actriu, perquè aquest Requiem és molt operístic,
és
molt teatral.
Marc, que t'estàs enrotllant com una persiana. Vas trucar-la. O com sí, vas contactar amb ella? Sí. Per Instagram, bueno, com feu veure la gent?
No. Per mail.
Tu vas flipar.
Jo rebia moltes coses en aquell moment de la meva vida, moltes tonteries i moltes ofertes de feina que, bueno, jo estava saturada. I de cop i volta rebo un mail d'un tio que em proposa un Requiem català de música clàssica que es diu Marc Migó, el googlejo i dic,
perquè
hòstia...
Perquè no el coneixies?
No el coneixia. Un tio de la meva edat que fa música clàssica, que està a la Juilliard, a Colòmbia, a Nova York, català, ara, que jo no el conec...
No.
Un artista de la meva generació que és el que hauria d'estar a Islàndia.
Dit,
que és el que hauria d'estar fent entrevistes.
Sí. Ai,
perquè, desgraciadament, la música clàssica en aquest país no té cap mena de cabuda.
Ara.
Perquè
ara,
forma part de les elites culturals.
Ole.
I vaig dir, bueno, pues voy a quedar con él. Voy a quedar con él porque con él sí que quiero hacer algo. I vaig quedar i vaig conèixer el Marc.
Ploma.
I aquí estem.
On veu quedar?
A la llanterna. Donde iba Rosalía.
Dia de la Fúria. On vam quedar? A Llanterna.
Al bar de l'Auditori, de l'ESMUC, on anava la Rosalía segurament a quedar amb els seus col·legues a prendre alguna
cosa. Toma, colla.
I vaig anar amb una certa aprensió, eh? Jo tenia por.
Però tu tens aprensió una mica de tot, no? Perquè el sé, perquè tot rebet.
Sí, aquesta sensibilitat... Sí, soc compositor, ja està.
Ets compositor, llavors sobretot que surts una mica davant d'un piano, tens una cosa que no sigui un instrument davant i dius... Bueno, llavors, us veu conèixer... Mm-hmm. Què és el primer que vas pensar tu de la Juana Dolores? Ui, si va d'Armani.
No, d'Armani no. Va venir. És que jo me'n recordo encara. Amb una jaqueta d'un vermell intensíssim...
Una americana.
Jo vaig arribar una mica abans. I després amb unes ulleres de sol, així un negre, brillant, refulgent, amb un bolso també d'aquest, una cosa superbrillant...
Què vas pensar? El primer que vas pensar no anirà bé, això.
No comencem bé.
No. En sèrio, vas pensar això?
No, però per què? Per què ho vaig pensar?
Per què?
Perquè, no, aquesta... Clar, m'ha passat tantes vegades a treballar amb gent que no sap de música i que es pensa que és un divo i que...
Juana Dolores, tot... penses que ets una diva?
No. Bueno,
no ho penso, soc. És molt diferent.
Ara. Aquí.
Però el Marc també és un divo, saps?
Tu què vas pensar d'ell quan el vas veure?
Pues típic compositor de música clàssica, m'encanta, vull fer alguna cosa amb ell. Espero no tornar-lo massa
bo. Dolores...
Com és un típic compositor de música clàssica?
Pues educat, friqui, saps? Cansa friki, molt la música clàssica, friqui. Jo també em sento... Jo també sóc una rareta, saps? Jo també sóc friqui. Jo crec que una cosa que ens connecta els dos és que els dos som molt friquis i molt apassionats de coses.
Sí, sí, sí.
De
sí,
coses
sí.
diferents, però de coses, al final. I aleshores, com estem una mica bojos...
Fent coses, està bé.
Pues,
com va anar la conversa aquell dia?
Pues molt per feina.
Sí.
La veritat.
A mi em va sorprendre moltíssim que tingués... Que li entusiasmés la idea del Rèquiem català. I que...
Home, és que...
Com, home, que només entusiasmares, no?
Rèquiem i català... És el tema de la Juana Dolores.
Con la mierda que m'havien enxau encima.
Per això ho vaig pensar, també. Per això la vaig contactar. Però igualment, i teníem molt d'interès a veure com podem compenetrar això de la lletra, la música, com funciona. No? Va ser molt interessada.
Escolta, Juana Dolores, llavors tu dius, Rei en català, a tu et va interessar la proposta d'entrada?
Sí, sí, d'entrada em va interessar moltíssim. Ara, no volia fer una cosa queca, de procés, de Puigdemont i tot això. És a dir, i en això estava molt d'acord. Però també el text havia de ser planer, perquè era un text per ser cantat i no podia tenir el nivell de criticisme que tenia el meu primer poemari, Bijuteria, que sí que té un punt d'hermetisme, i vam anar molt per feina. Què va passar?
Què va passar?
Què va passar després? Pues que després, pues jo, després de la meva primera gira, amb la meva primera peça de teatre, després de tota la meva mediatització i després d'una relació xunga, pues vaig caure en una depressió profunda quan el meu cos es va relaxar i tenia 4 mesos per escriure el Rèquiem. I en aquell moment el Marc també estava en un moment superxungo i els dos estàvem al pou. Total, que quan jo acabava d'escriure el Rèquiem, quan acabés d'escriure el Rèquiem, jo deia o me muero o resucito.
I
el procés d'escriptura del Rèquiem va ser horrorós i va ser horrible. Però en canvi...
Com hauries?
Un Rèquiem. En canvi, el Rèquiem és el millor que he escrit a la meva vida.
Sí?
Jo li vaig dir al Marc, clar, ens coneixíem d'aquella trobada, però un dia a les 4 del matí li vaig escriure un
hosti, sí,
un mail...
Em va escriure una cosa, jo l'anava perseguint perquè jo volia el text.
Clar, perquè tu, sisplau, tu composes el text.
Necessito el text primer. Òbviament, no puc fer la música que em vingui de gust, després entaforar la lletra com...
Perquè l'altre dia la Luz Casal explicava un reportatge que vaig veure jo a la 2, aquests reportatges que fan de figurons a la 2, els diumenges, que ella escriu la música i després ja la lletra li col·loca...
En aquest cas, no.
O sigui, tu necessites el text abans del Rèquiem...
I ella me la van entregant amb fascicles, no? Amb comptagotes.
Com el segle XIX.
Total.
Com vaig poder... Jo tenia l'arc dramàtic clar, i això sí que li havia dit, quines eren les parts, que hi hauria tres parts...
L'arc dramàtic clar ajuda molt sempre.
Que hi hauria tres parts...
Perquè com ens hem d'imaginar això? Una orquestra... Una orquestra simfònica, entenc?
La instrumentació és orquestra simfònica, un cor enorme de 150 persones, i una mezzo solista, que, per cert, aquesta obra s'estrenarà el 5 de març a la sala 1 de l'Auditori.
Toma! És que
i després l'11 de març a Lleida, de l'Auditori Enric Granados.
I llavors, tu reps aquest mail que li va que rep la Juana Dolores, que tu li entregues als 4 de la matinada, també.
Jo llegeixo i dic... 4 de la matinada?
Home, jo llegeixo i dic, ostres, per escriure, en comptes d'escriure aquest mail, em podries enviar el Rèquiem sencer 4 vegades?
Aviam, no és el mateix, o sigui, és insensible.
Ja ho sé.
Però et dic una cosa, i era molt llarg.
Sí.
Però les 4 de la matinada, jo tot el que he escrit és...
No, és que la Joana escriu fantàsticament, estigui en qualsevol estat emocional, és una passada. Sí, sí.
Encara que no sembli, estic molt bé.
No, per què no ho sembla?
I tant que
no
estàs molt bé. És que, clar, per això t'hem convidat, però nosaltres trobem que ets una diva, joder, si hi ha una intel·lectual ara, una cosa més d'Armani Bastín. Què t'anava a dir? El Rèquiem, quan tu el reps...
Sí.
Què? Amb l'especialet que tu ets...
Home, jo...
Va complir les teves expectatives?
Les va sobrepassar. És un text que és molt ric. No, és veritat.
Però és que el millor de tot, a banda del Rèquiem, de tot i tal, va ser el moment que el Marc i jo ens tornem a trobar. Que és que jo torno de Madrid, de ser jurat...
Ah, no us
heu vist
més? Què? Us veu quedar el dia d'Auditori i ja us vau posar a treballar?
Sí, ja ens vam posar a treballar, telemàticament ens enviaven mails, sí que ens enviaven molt mails sobre el concepte i tal qual.
Quina pena que el Sense Ficció no hagués fet una sèrie com la de la gata al Liceu, us hagués gravat durant el procés.
Bueno, però això és una novel·la, o sigui, podríem fer una novel·la sobre la seva història.
Bueno, ara anirem a la part de la novel·la, perquè jo crec que aquí hi ha... Marronazo artístico. Marc Vigo i Juana Dolores. Ui, doncs hauríeu d'intentar-ho immediatament.
El millor de tot va ser que quan jo ja vaig acabar el Requiem, jo tornava de Madrid, de tota una setmana de Madrid corrent, fent de jurat a un, al Festival Documenta.
A l'Audiència Nacional. Doncs pues tu estaries a l'Audiència Nacional, t'imagines?
Jo tornava, i tornava al meu pis, que casa meva és preciosa, de revista, vull dir que bé, amb mobles de la basura, però superbonica. Mm. I al Marc, jo li vaig dir, mira, Marc, estoy en la mierda. Ai, sí, estoy en una depresión que flipas. Vente a mi casa, porque yo no tengo ganas de salir ni nada, y si quedamos te voy a dejar tirado, vente a mi casa ya, y quedamos en mi casa, molt i hablamos. Bé. I el Marc va venir a casa meva, i de cop i volta jo vaig veure un noi, que vaig veure, este tío no ha conocido una tía de izquierdas en su vida.
Ai, passava.
Jo vaig veure això. Però perquè...
Escolta, això és primícia per mi, també.
Ja, i això ho he comentat amb els meus amics. Aquí? I vaig veure el típic catalanet que havia estudiat, pues, a l'ESMU, composició...
Aquí, al Requiem, hi ha un minuet, també, aquí.
I clar, jo vaig començar com a explicar-li tota la meva vida. Vaig començar a parlar-hi un montón. I el Marc, pues, tímid, educat, no sé què, també va començar a explicar-me tota la seva vida. I ens vam explicar totes les nostres tragèdies.
Però el Requiem, li vas llegir o com?
Sí, sí, ja l'havíem llegit, el Requiem. Però ens vam parlar de les nostres tragèdies personals, que també tenien molt a veure amb el Requiem i amb tot plegat, i ens vam
una
fer
amics. Una sincronicitat.
El Requiem és una sinfonia funerària, el mort és Catalunya, en aquest cas.
Vale, esto es muy curioso. Jo quan em vaig posar a escriure el Requiem...
Això seria per acabar ja, perquè hem d'anar a l'antirroma.
Vale, jo deia, quin és el mort? Quin és el mort? Quin és el mort? El mort... Jo no vull cap mort. Jo em saturo les regles. Faig un conjur i revisc el mort. Saps? En comptes de fer una missa, faig un conjur.
Que bé.
Una nació catalana reviurà,
reneix,
i aleshores aquesta una nació, i no la nació, una nació, és un dels personatges d'aquest Requiem, que per cert, el Requiem el publico al Sant Jordi, amb l'editorial Poncianes, amb el títol I si una nació desfilant per una catifa vermella, que això és el que a mi m'agradaria que fos Catalunya, perquè la catifa vermella és el socialisme... Una nació és un personatge que va cantant, parlant al llarg del Requiem català.
I vinga.
I això és tot.
Escolta'm una cosa, quan es diu que s'estrena?
5 de març, a les 12 del migdia, Sala 1, Auditori de Barcelona.
I es publica el Requiem, amb quin títol has dit, perdona?
I si una nació desfilant per una catifa vermella al Sant Jordi, però bueno, ja em tornes a convidar, no?
Home, clar. Faltaria més. Un aplaudiment per Juana Dolores i el Marc Migó. Catalunya triomfant
i ressuscitant.
Ressuscitada i vestida d'Armani, joder, que és com ens haguéssim de vestir. Que tot anem totes de pobilla i amb les reixetes aquestes són horribles. Un aplaudiment per ells, que sí. Hem de seguir parlant d'això tota l'estona, eh? I ens heu d'explicar també, perquè trobo que feu una... Hauríeu de fer teatres.
O sigui,
sí, això que està tan de moda ara, que poses el teatre al servei d'una persona que explica una història i tal, doncs Juana Dolores i Marc Migó s'expliquen la seva relació.
Un cos mortal, les matrimoniades dalt d'això, però...
Bueno, i treballar més junts. Sí.
És que jo crec que el Marc em dona credibilitat.
Ah.
Clar,
no.
Bueno, és una simbiosi.
Una simbiosi. A més, a la millor fal·lació i tot.
No, que va, els dos estem enamorats... cadascú de la nostra parella. A més, ens expliquem molt. Sí.
Però és una parelles noves, parelles de sempre. Sou amics, o sigui, és fantàstic.
Som amics, sí.
Exacte.
Som amics. Existen heteros, guais.
El Marc Migó, sí.
Sembla mentida, però sí.
És veritat. Pues, ara anem a parlar d'un altre hetero. Ah, però no sé si és hetero o no. No nos lo desveles, no nos desveles que tu... El teu...
Misteri?
El teu misteri, el teu encant és el misterio. Amb tots vostès, Valentín Roma. Què tal estàs, Valentín Roma?
Muy bien, contento, es mi santo.
Ah, sí, home!
Juana Dolores, que yo soy un gran lector de Juana.
Home,
ya lo sabes. Sí. Bijutería me parece un libraco.
A ver, Bijutería, vas venir, te recordes que vas venir parlar aquí?
Tu em vas fer la meva primera entrevista, estàvem confinats, i me la vas fer per telèfon, i és brutal aquella entrevista,
brutal,
porque me cago en todo.
Sí.
Estaba yo todavía, que no sabía yo...
No, però va ser genial. Bijutería, és veritat, estic d'acord amb tu que és un gran poema. Escolta'm, Valentí, vosaltres, tu ets el comissari des de la Virreina d'una exposició que es diu Línies Dures.
Sí.
Però aquesta exposició no se celebra a la Rambla, a la seu de la Rambla, o sigui, és a dir, el Palau de la Virreina, sinó que se celebra a l'antiga seu de l'editorial Gustau Gili, al carrer Rosselló de Barcelona darrere, ben bé, més o menys al voltant de l'Escola Industrial.
Sí.
Això de les Línies Dures... ¿Qué es, Valentín? ¿Línea dura?
Línea dura es... Sí, no, son, es una exposición que recoge, va del 49, de 1949 al 1974, y entonces recoge 29 proyectos de urbanismo, de arquitectura, de diseño, que son proyectos que en cada momento... No, pero ya verás. Que en cada momento estaban bien hechos, porque las cosas pueden estar muy mal o pueden estar bien. O sea, la exposición podría subtitularse Esto es bien.
Esto es... Está molt bé.
Esto es bien.
Está molt bé.
Entonces son proyectos que tienen todos preocupaciones sociales, pues que tienen preocupaciones de los usuarios. Entonces esa idea de que Barcelona o el relato de la arquitectura o el urbanismo barcelonés como una ciudad burguesa, que lo es, que es así, pero luego hay una serie de excepciones que podríamos decir bien.
Que són les que trobem aquí.
Sí, són les que trobem aquí.
I quina és l'alternativa de la Barcelona burguesa?
Esa. La Barcelona...
Però com li direm? Com li direm?
La Barcelona bien. La Barcelona de línies dures, la que hace las cosas con, digamos, con tensión, no con autocomplacencia.
Dieu que aquests projectes, els projectes que s'exposen, aquests 29 projectes, prioritzen els problemes constructius enfront de les justificacions estètiques.
Funcionalidad antes de corporativismo. Eso nos lo entendemos todos. Es decir, puedes trabajar para que te aplaudan tus colegas, para un mercado, o puedes trabajar para que la gente
viva bien.
Le vaya bien.
Claro, por eso es la persona bien, porque la persona viva bien. També hi ha la particularitat, abans d'aprofundir en algun dels projectes que exposeu, que es fa, com deia, que jo trobo que és un dels reclams de l'exposició, sens dubte.
Súper.
Que és l'antiga seu de l'editorial Gustau Gili.
És un espai increïble.
Que l'ha comprat l'Ajuntament de Barcelona fa poc a la família.
L'Ajuntamiento, lo compraba el Ayuntamiento, y entonces es un... En principio hay un proyecto que será que ahí en el espacio de la Gustau Gili van las dependencias administrativas del ICUP, lo que ahora está en Virreina, más los departamentos de educación, creo que es, y entonces Virreina entera se quedará vacía y será un espacio cultural. Ese es el proyecto que hay, como supongo que para largo plazo, que yo no veré ni me interesa, pero...
pero es el proyecto.
Pero es el proyecto. Entonces, y sí, el edificio de la Gustau Gili, de la sede de la Gustau Gili, es un edificio, uno de los ejemplos vivos de arquitectura racionalista, súper bien hecha, y es un edificio muy desconocido para la ciudad.
Es verdad.
En principio porque está incluso incluido dentro, o sea, porque está en un espacio urbano que es como dentro de una isla de Champla. Pero tampoco es un edificio que ha sido durante mucho tiempo una sede corporativa que funcionaba, el edificio de la Gustau Gili, y luego ha estado mucho tiempo cerrado.
Sí, sí. I té aquest encant, té aquesta màgia d'una cosa que se li sembla intacta de no sé què. Però...
Lo que pasa que, joder, perdón, sí, vaya, joder, vaya curro activarlo,
sí, claro,
como un espacio es un que lleva... Primero, no es pensado para un museo, segundo, lleva mucho tiempo cerrado. Entonces, activar eso como museo donde tiene que pasar gente, montar una exposición, cumplir condiciones climáticas, y luego que todos los materiales, o una parte muy importante, son fondos del archivo del Colegio de Arquitectos.
Els que forman parte de la exposición.
Lo que forma parte de la exposición, con lo cual hay también una especie, yo diría, como de revalorización de los archivos, que parece que los archivos en el mundo del arte lo que hacen es llenar vitrinas, y ya está. Pero no solo llenan vitrinas, se ponen a hacer super exposiciones.
Doncs abans de l'exposició, ja que he recorregut per la Gustau Gili, tu saps que el germà de la meva àvia és un dels arquitectes de la Gustau Gili, perquè és el Joaquim Gili.
El Gili? Sí, sí, sí. ¿Germà de la teva àvia?
Sí, sí, sí. Nosotros somos de todos los gilis, los más salvajes y, por tanto, los más pobres. Claro, siempre.
Ya, pues es
Pero sí, sí. Era un sueño molt particular, a més a més, salvatge. Vivia sobre casa. Nosotros vivíem a Avinguda Sarrià i el Joaquim Gili, si hagués caigut, o haguéssim fet un tobogán helicoïdal des de casa seva a la meva, m'hagués caigut a sobre. Pues sí, i era un tros d'home. Doncs és genial, m'ha emocionat precisament per això, i després també per l'edifici, perquè això és un edifici, de veritat, aneu-hi, perquè dius que malament t'adones del molt mala... les oficines escaroses a les que hem treballat. Clar. I aquí a Reconquer estem bé, perquè mira, almenys tenim llum, tenim no sé què, no sé quant, estem elevats, però era un edifici...
Luz natural, espacios, jardinaos al lado, una entrada... Buena disposición a la hora de moverse. Sí. Es un edificio muy, muy bonito. Y encima de la exposición también hay una cosa que es que tú vas viendo
cómo la arquitectura ha pasado, o sea, hoy la arquitectura se hace en ordenador, se hace por render, ¿no? Entonces, ahí ves los dibujos.
Que es precioso, sí, es verdad.
Y ves, por ejemplo, las dudas. Hay unos dibujos muy bonitos de Bonet Castellana sobre el edificio El Canódromo, el Canódromo de Meridiana, sí, sí, que es precioso, y entonces Bonet Castellana le dibujo un alero, pero le dice, no sé si no, este alero me gusta mucho, necesito un poquito de sombra. Entonces va haciendo, es una sí, manera también de cómo se representaba la arquitectura durante 20 años. La verdad que es bastante, tiene una capacidad de emoción la cosa de ver los materiales de a mano, claro, no de ordenador, que no estamos como muy acostumbrados.
Dels 29 projectes, quins et resulten especialment atraients a tu?
Jo, com soy un tío de Ripollet, pues entonces me interesa los polígonos de vivienda proletaria. Entonces, yo qué sé, un proyecto que me parece brutal, pero que es un proyecto brutal, es Montbau. Montbau es una zona increíble. O sea, es una, hay una planificación bestial, la calidad de las casas, la calidad del espacio es muy interesante. Y luego hay otro, yo diría, hay un proyecto que es las viviendas del Congreso Eucarístico.
Ah, sí.
Que también es un proyecto.
¿De quién año es eso? Pero
del 40 y... Sí, del 50, del 51.
Sí, mira, del 52, sí, señor.
Y entonces es un proyecto, digamos, auspiciado por la Iglesia, pero bueno, parece que también muy bien hecho.
Donar la sensación después, por ejemplo, quan veus aquest tipus d'exposicions, i fixa't tu que a lo mejor és una cosa que no, però parlant dels habitatges del Congrés Eucarístic del 52, també pensava aquests dies que es torna a parlar de com de malament sobreviuen les per exemple els treballadors a les Illes Balears que es dediquen al turisme, cambrers, cuiners, etc, que no hi ha lloc, no, ningú jo tinc la sensació que ja ningú pensa ni en el treballador, ni en la persona, per no parlar dels refugiats, diguéssim, no? Però vull dir que aquesta voluntat dels arquitectes d'aquesta època, de les línies dures, d'aquest racionalisme radical, aquesta voluntat de pensar en qui ha de viure la ciutat, els edificis i les necessitats, sí, que sembla que ha desaparegut o no, o m'ho sembla a mi.
Sí, bueno, ya hemos cogido anomalías, ¿eh? No hemos cogido, o sea, precisamente la línea dura se caracteriza por introducir un elemento taxativo dentro de una tendencia general. Al hilo de lo que decías, por ejemplo, un espacio que es precioso es no el edificio, sino el diseño de los comedores de la SEAT para los trabajadores que precioso, están en una en cadena, ¿no? Ese es durísimo. Mi padre curraba en una fábrica en cadena y era eso. Y entonces el momento de la comida es un momento súper importante, ¿no? Entonces, sí, hemos seleccionado precisamente eso. Hay un relato de la arquitectura de los 50 catalana muy evidente, con nombres muy claves, ¿no? Y de la arquitectura de los 60 con nombres muy claves, pero la idea era introducir otro tipo de variables. Yo que sé, por poner un ejemplo, tú no puedes explicar la arquitectura de los 50 sin Coder en Barcelona, ¿vale? No. Pero de Coder puedes coger el edificio aquel tan bonito que hay en Barceloneta que hace esquina, sí, que tiene las persianas tan chulas, pero luego un poco más para adelante Coder diseña una manzana entera con zonas para jugar que es mucho menos conocido. Uh-huh. Me interesaba rescatar un poco esa tradición. Oye, que o sea, hay uno, Moragas, por ejemplo, hace un concurso para la dignificación del hogar popular y diseña como unas sillas que hoy son súper caras, pero que en ese momento eran sillas que valían muy poco y dignificaban la vida en los entornos íntimos de la gente con poca capacidad adquisitiva. Uh-huh. Me interesa como todos esos proyectos, no tanto la gran arquitectura fotogénica, fotografiada, exacto, o tal. Era otro tipo de... Era pegarle un mordisquito al relato oficial.
¿Otra vez?
¿Otra vez?
¿Otra vez?
One more time.
One more time, sí, señor. Valentín Roma es el director... Debería hacerte presidente de la virreina. Oye, sonaba el teu nom per Reina Sofía.
Sí, eso esto me ha dado un montón de problemas.
¿Verdad? Porque pues lo harías muy bien, ¿eh?
¿Tú crees?
Pero es un tostón, ¿eh? Dirigir el Reina Sofía.
¿O no?
¿Qué dices? Sería súper guay.
Home, sería súper guay, pero... ¿Tú sí, te verías?
Uy, se está posando en serio,
no.
¿Eh?
No.
Sí, yo sí que te veo.
Es un lío, tío, eso.
No, pero ahora te estás agafando a la... Ahora lo he hecho mal yo, porque esto es un lío y ahora te estás agafando a mi relato.
No. Ya tenía ese relato, si llevo relatando desde ya que salió el famoso artículo. No, yo qué sé, no sé. Mira, por un lado, o sea, siendo... Lo digo, como es mi santo, puedo hablar así.
Oma, tú dirás.
Es que una impunidad radiofónica.
Claro, me voy a coger a ella. Además, me parece genial que yo no me han recordado que hubiera el día San Valentí de San Valentín, el Día del Amor, celebrarlo contigo. No sabíem que tu parlaries de polvos, i amb la Juana Dolores i el Marc Migó, un rèquiem que més amorós que això que hi ha. No? Dime.
No, ¿sabes lo que pasa? Mira, por un lado, a mí me encanta... o sea, yo creo que yo soy muy fan de las escalas medio pequeñas. Creo que en Virreina, sinceramente, estamos haciendo como un trabajo todos, nuestros equipos, tenemos una línea, yo creo que significativa, que ocupa un lugar, no solo, porque aquí tampoco en Barcelona te pienses que los políticos me hacen muchísimo caso, pero sí que en un contexto español, internacional, tenemos muy una programación muy bien tramada, que viene un montón de gente, que tal. Entonces, ese proyecto me encanta, es un proyecto casi de autor. Somos como un poquito el Verdi de los museos, que vas a ver como una cosita, tal. Entonces, me mola esa escala, me parece cojuda.
Sí, pero
la otra es otro pollo, es un pollo gigantesco. Es 44.
Pero todo, si hay alguien que pueda aguantar ese pollo. Si hay un macho español que puede dirigir el Reino Sofía, tal como están las cosas, con los fachas a las puertas, los otros no sé qué, los tanques de Ucrania, de rusos, esto, todo, todo el rollo este, ese eres tú. Me encantaría una reunión, imagínate una reunión, el patronato, Isabel Díaz Ayuso, alguna fila de l'Esper...
Yo de rapero.
Y tú de
rapero,
y tú repartiendo
leña.
Yo
te animo, Valentín, a que dirijas el Reino Sofía.
Y lo puedes decir todo, dirígelo todo.
Lo dirijo todo.
Escolta'm, línies dures, línies dures. És una exposició comissariada pel senyor Valentín Roma, felicitats que és el teu sant.
Fins al 2 de juliol.
Sí, senyor, bueno, a més tenim temps. Edifici, disseny i urbanisme a Barcelona, 1949-1974, exposició a l'antiga seu de l'editorial Gustau Gili, efectivament fins al 2 de juliol. I a més, hi ha l'exposició, la visita a l'edifici lliure, a més, que sí, tu estàs lliure, et sents lliure, entres i surts. Això és divertidíssim, entrar a cases de... Saps? Una casa que tu entres i surts. I hi ha una exposició també del Català Roca, que estem celebrant, commemorant el centenari del seu naixement, unes fotografies d'aquest edifici de l'editorial Gustau Gili. Ah!
Vostè primer, amb Marc Giró.
A bon preu i esclat, l'estalvi és marca de la casa. I ara i fins al 20 de febrer, aprofita aquest lot estalvi. Detergent líquid Dixan, renta vaixelles tot en un somat i netejador per a vàter per només 9,99 €. T'estalvies 4,44 €. Aprofita l'oferta. A bon preu i esclat, l'estalvi és marca de la casa.
Estimes la tecnologia? Nosaltres t'organitzem una cita a MediaMarkt. Si ets tecnolover, només el 14 de febrer aprofita el nostre 14% de descompte en la millor tecnologia perquè enamoris amb aquest regal tan especial. A la teva botiga MediaMarkt.es i a l'app.
Té caràcter. És indomable. Se les ha vist a tots colors. Coneix els secrets de tothom. I arriba a Vuit TV totalment alliberat. Vicent Sánchez presenta El Pentàgon. De dilluns a divendres a les 20:30 a 8 TV.
Escriure bon dia al grup de la família compta com parlar més. Compleix també el propòsit d'estalviar i contracta la teva assegurança de cotxe per només 180 €. Entra i comprova-ho a Verti.es.
La meitat de les pimes industrials de Catalunya s'han vist obligades a pujar preus per la crisi de subministraments i el cost energètic dels darrers anys. Primer la pandèmia i després la guerra ucraïna han posat en alerta el sector, indispensable per generar riquesa, llocs de treball de qualitat i garantir l'equilibri territorial. Per revertir la situació, el govern ha tirat endavant el Pacte Nacional per la Indústria perquè el 2030 la indústria representi el 25% del PIB. Aquest dijous, el Catalunya Avança, de 12 a 2, en parlarem amb experts i representants de la indústria catalana. Un debat que podreu seguir en directe via streaming a lavanguardia.com.
Mira, està. Mira, Juana Dolores, l'altra, mira. Sí, sí. Juana Dolores, el compositor, ja. Matrimoniades, eh? Juana Dolores, el compositor, sí, sí, i Marc Migó. A veure, la mansió.
Mira, parlant de bijuteria de la Juana Dolores, us ha passat mai, nois, que de sobte trobeu un estuig oblidat, una pulsera, un rellotge, unes joies que no recordàveu que teníeu i ja no us poseu més?
Però jo me les poso totes, sempre.
Bueno, doncs per les que no us poseu, Clara, amb Circa podeu treure en profit. Són experts compradors internacionals d'alta joieria, rellotgeria i diamants i compraran les peces que ja no utilitzeu i us faran el pagament de manera immediata. Demaneu cita a circajewels.com.
Demà ve un artista que es diu Maria Prat. A veure si tinguéssim aquesta...
Li llegim també,
sí, li llegirem aquesta mansió, perquè ja veuràs que hi ha alguna cosa que ens interessarà que ja ens podrà explicar. Amb tots vostès, el polvo perfecte, gràcies a Clara de Cominges, Rivier. A veure. fira, tant l'expectació.
Gràcies a mi, no. Gràcies a l'Alexandre Lacroix.
Alexandre Lacroix.
Que... Ja sabeu que jo sempre aprofito per parlar... Sí. Bueno,
per parlar en francès,
per dir-ho així bé.
Sí, que, sí, és una altra manera.
Que sé que us agrada, que sé que us agrada.
Sí, i tant.
A veure, el llibre del que vinc a parlar es diu Aprender a hacer el amor, que ja, això ja motiva, I el subtítol és Reflexiones de un filósofo sobre la sexualidad en la era del porno.
Carai.
Llavors, és un llibre que ha publicat en castellà l'editorial ARPA i és de l'escriptor, filòsof i periodista Alexandre Lacroix, que és un senyor de 47 anys, director de la revista Philosophy Magazine, i, bueno, que ha escrit diferents llibres i tal, i no ens enganyem que estava molt bé on veure. I jo, és que ho comentava, però és veritat, o sigui, és així. O sigui, és un senyor, bueno, si el busqueu...
L'hem buscat. Està bé.
Bueno,
el
clar,
que no m'explico és que tu t'has llegit el llibre aquest pensant en ell.
Ah, sí, bueno, tota l'estona pensant en ell.
I no amb el teu marit, no ho entenc, això.
A veure,
filla meva, però, home, bueno, un altre cop la classe mitja aquí atropellant-nos.
Perquè ell parla de les seves experiències sexuals, amb la qual tu te l'imagines. Llavors, ell, clar, ell diu...
Perdona, no parlis... O sigui, per tu, te l'imagines tu.
A veure, ell parla des de... Ell diu, clar, jo sóc home i heterosexual, amb la qual la meva visió és d'un home heterosexual.
Escolta, és ja te queden tres heteros. L'Ernest Ferrer, Marc Migó i ara aquest senyor, perquè tot el més és campi qui pugui.
Però ho diu perquè, clar, perquè no vingui la gent. No, perquè, claro, les lesbianes, doncs aquest...
O sigui, no.
No, ell diu, jo, tal. Llavors diu que vol... El seu objectiu és donar una definició, o millor dit, fer una descripció filosòfica del polvo perfecte.
Vinga, perfecte.
I parla d'adults que es desitja mútuament. O sigui, no és en plan de tal de... Ai, no, no.
O sigui, és de veritat.
De veritat, vale? I en altres paraules...
O sigui, consentit i entusiasta.
Res de privats de discoteca.
Que et voles, que tal, que qual... I el
però
que
no està mal, no és mal començament, pel filòsof.
I el que li interessa, i això és literal, la sexualitat banal. Perquè seria això, o sigui, la sexualitat banal.
Què vol dir la sexualitat banal, perdona?
Bueno, doncs pues, el sexe consentit entre dues persones que tenen ganes de tenir sexe,
i punt,
de follar. Pot ser amb amor, sense amor, tal.
O sigui, sexe pel sexe, que n'havíem dit.
Sexe pel sexe. Ell
banal.
Li diu, normalment li diu fer l'amor, però ho diu, no té res a veure que hi hagi amor, però ho diu perquè per ell és
perquè
una manera...
Perquè és fi,
és més fi.
I sabia que l'estaves llegint.
Sí, ho feia només per mi. Llavors, ell diu que tots seguim uns guions, que ens pensem que no, que tots follem així a lo loco, i no.
Ah, no?
Que seguim uns guions i que el guió dominant és el que ell anomena el Freud porno. Vale? Llavors, què és el Freud porno? És un guió que es basa...
Han reaccionat aquí la poeta i el compositor.
Que basa la relació sexual i us adonareu que realment, jo crec que sí. O sigui... que la relació sexual es basa en preliminars, penetració i orgasme.
Aquest és el guió dels homes heterosexuals.
Sí. Aquest seria
no
el
de les dones.
T'ha passat? T'ha passat? T'ha passat?
Home, vull dir, aquí no. Aquí no. Llavors, què fa l'Alexandre? L'Alexandre, és que ja li diem Alexandre,
home,
és una mica...
Diràs.
El que fa és deconstruir.
Home, de hòstia, ja estem deconstruint.
Com la doctrina de patates, doncs amb el polvo. Llavors fa la deconstrucció del polvo, que pot ser un polvo...
És a dir, perdona, tu apuntes que el que va fer a Ferran Adrià amb la truita de patates
és el
fa aquest amb el polvo?
Amb el polvo, sí. Però, clar, ho analitza, llavors, totes les parts que puguin haver en un polvo, o sigui, des de la roba, la paraula, el riure, els costums, els errors, el ritme, tot ho analitza. Llavors aquí, res, destacaré algunes coses que m'han interessat molt.
Val.
Els preliminars. Molt importants. Llavors, els preliminars...
Importantíssims.
Molt importants. Ell diu que hem d'acabar... que estan considerats només com a previs al coit.
Mm-hmm.
Llavors ell proposa que es diguin i que siguin interludis.
M'encanta.
Mm-hmm. Llavors aquí us llegiré una frase que diu... En el escenario alternativo que defiendo, es posible salir de la carretera en cualquier momento porque ves una colina o un pueblo que merece la pena visitar y pasar todo el tiempo que quieras visitándolos sin mirar nunca el reloj. Oi que us feu una idea?
Ara, el que s'ha hagut de dir, ho pots tornar a llegir, querida amiga.
Querida amiga. Ho podria llegir en francès, però clar, se faria una traducció de l'espanyol cutre. No.
Llavors... Els preliminars. Que no tenim temps ja, pel polvo perfecte ens hem quedat sense temps. Ai, Déu meu.
Bueno. Ja està? No, bueno, els preliminars.
Bueno, això ho has de ser la setmana que ve, guapa.
Sí, quedem-nos amb els preliminars, que al final...
No has dit que els preliminars són el més important?
Els interludis, no? El més important.
No. Estem als preliminars. Ens hem desviat de la carretera central. I hem anat a aquest poblet tan bonic de la Bretanya...
i a quins quedem?
A comprar tomàquets. No?
Quedem-nos a comprar tomàquets. Perquè...
Estarem d'aquí fins que tornis amb els preliminars. Com si fóssim orientades.
En dos parts, no? Quan aquests temes us agraden en dos parts, ja veig.
Serà un interludi.
Serà un interludi?
Un interludi.
Què és un interludi, Marc?
El que ve entre preludi i posludi.
Ui, m'he posat cachondo jo. Posa'm publicitat, per favor.
Vostè primer, amb Marc Giró.
Moltíssimes gràcies a tots, un aplaudiment fortíssim per tots els espectadors i espectadores i espectadores de RAC1. Visca, gràcies, fins demà.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
Informació, actualitat, esports, entreteniment. Al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació. En ràdio, RAC1. Tots som un. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
A Hipercor i al supermercat El Corte Inglés sempre et sorprenen amb preus increïbles.
Només avui i demà tens el llucet, peça d'un a dos quilos, a només 4,99 euros al quilo.
Sí, sí, ho has sentit bé, a 4,99 euros al quilo. Només avui i demà. Només a Hipercor i al supermercat El Corte Inglés.
A la botiga web i app.
Preus vàlids a la Península i les Balears.
RAC més 1, podcast.
Torna RAC and Go, el podcast de RAC més 1 pels emprenedors. Què fa que un emprenedor sigui únic?
Work hard and make progress.
El seu compromís?
Persisteix i venceràs.
El seu optimisme?
Encara que sembli en conya, no ho és gens, i tot anirà bé.
Tocar de peus a terra?
Emprendre no és una carrera de velocitat, és una carrera de resistència.
La seva passió per les coses?
L'eina fa la feina i la mà que la fa anar.
RAC and Go, amb Oriol Llo, el podcast de RAC+1 pels emprenedors.